Obrim bloc poliesportiu en aquesta nova edició del Temps de Descompte. Els parlarem de bàsquet. També tenim marcadors de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges. La bona notícia d'aquesta jornada, sens dubte, com ho dèiem, tot just han començat el programa d'avui. Aquest partit clau importantíssim, diem-ho així, en la història del Rugby Club Sitges. Perquè, atenció, si el proper 6 de març el sènior de la primera nacional espanyola del Rugby Club Sitges és capaç de derrotar el Ponent, que ja és campió de la primera nacional, tant el Sitges com probablement el Ponent, que ja és campió, vaja, doncs disputaran aquesta promoció d'ascens a la divisió d'honor B. Tot això d'aquí uns moments. Parlem, però, de bàsquet, dels resultats que ens deixa la 20a jornada al grup segon de Copa Catalunya, amb especial atenció al partit, a la gran victòria del Club Bàsquet Sitges aquest passat dissabte a la pista del Gavà, on va guanyar 48-82. La resta de marcadors són l'Hospitalet B69, Tàrrega 66, el grup Barna 71, Castellbisbal 79, el Viladecans 83, el Vendrell 64, Sant Boi 79, Blue RCC 65, Martorell 47, Artés 81, Ramon Llull 65, Collblanc La Torrassa 61 i Reus Ploms 62, Albert Disseny 92. Sembla que a hores d'ara les dues primeres places d'aquest grup segon de Copa les tenen ben assegurades tant el Castellbisbal com el Viladecans Sant Gabriels. Amb dos conjunts estan empatats a 17 victòries i 3 derrotes, mentre que el Sitges, després de la gran victòria del passat dissabte, manté la tercera plaça amb 13 victòries, 7 derrotes, les mateixes que l'Artés. A la part baixa de la classificació, el Sant Boi ocupa el quart lloc per la cua amb 6 victòries, 14 derrotes, les mateixes que el Blue RCC. El Martorell és penúltim amb 4 i 16 i també amb 4 i 16 el Reus Ploms. Com dèiem, victòria important del Club Bàsquet Sitges aquest passat dissabte a la tarda a la pista del Gavà. El marcador final ho diu tot, Gavà 48, Club Bàsquet Sitges 82. Els parcials dels quatre períodes van ser dominats tots ells pel Club Bàsquet Sitges. El primer període 13-22, el segon 16-19, el tercer 8-15 i finalment el quart període 11-26. Els anotadors del maig van ser Pérez amb 2 punts, Palou amb 4, García amb 8, Mestres amb 10, Escuder amb 7, David Rodríguez amb 9, Carreter amb 10, Edu Piñero amb 13, Xavi Sabater amb 7 i Arturo Barro amb 12. Partit, per tant, de clar domini sitgetà. A la mitja part ja s'arribava amb un avantatge prou important de 29-41. Un tercer quart amb predominis de les defenses sobre els atacs en donava ja un avantatge als Sitges de gairebé 20 punts, 37-56 al final del tercer període. En el darrer i definitiu quart, el Gavà s'ha enfonsat definitivament i els Sitges aconseguia un parcial de 11-26 al final. Aquest 82-48, una autèntica pallissa, sens dubte, amb pista contrària. Atenció, perquè en falten de 10 jornades. 4 partits d'avantatge són molts partits, això és cert. Tot i que en aquesta propera jornada, la número 21, hi ha un interessantíssim Castellbisbal-Viladecans i la diferència es podrien reduir a 3 partits si el Sitges guanya el bàsquet Sant Boi a Pinsbens. Serà partit de la 21a jornada, com dèiem, i començarà a les 6 de la tarda. És important quedar els dos primers classificats. Vaja, ho tornem a recordar perquè tan sols els dos primers classificats tenen el dret de jugar al play-off d'ascens a Lliga EB. Per tant, tornem a repetir aquest dissabte, Club Bàsquet Sitges, Bàsquet Sant Boi a partir de les 6. Shows. Head underwater, now I can't breathe. Deixem ja amb el bàsquet, parlem de futbol base perquè tenim ja els resultats de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges, els equips que van jugar aquí a Aiguadols, l'infantil que va derrotar la Unió Esportiva Sant Sadurní per 2-0, mentre que l'Aleví A va apallissar amb la penya jove de les Roquetes per 7-0. El Benjamí A perdia davant el Natació Terrassa per 2-4, mentre que el Benjamí B guanyava el Cubelles 2-1. També guanyava per la mínima el Benjamí C en aquest enfrontament doble amb el Cubelles per 1-0. Més resultats d'equips que jugaven aquí al Municipal d'Aiguadols, el Benjamí D, que sumava una victòria contundent, 8-2 davant el Sant Bonaventura, mentre que el Pre-Benjamí també guanyava, marcant 8 gols, 8-4 va derrotar el Calaf. Repassa els marcadors dels equips que jugaven fora de casa, el juvenil que perdia 4-2 al camp del Vendrell, el cadet perdia per la mínima al camp del Mascatarro per 1-0, i dos marcadors més dels alevins, l'aleví B, que perdia a la Pobla de Claramunt per 3-1, i l'aleví C, que treia un punt després de l'empat a 4 al camp de l'Ampa Sant Jordi. Marcadors per acabar del torneig Apertura, partits jugats el passat dissabte municipal d'Aiguadols en categoria Maxis, Maricel 5, Cap de la Vila 6 i Baluar 3, Albinyet 4. I en categoria Minis, Terramar 5, Aiguadols 0 i Cau Ferrat 4, La Ribera 1. I en aquest bloc poliesportiu del temps de descompte d'aquest vespre, interessant recordar una data, 6 de març de 2010. Per què? Doncs perquè allà, o aquell dia, jugaran el Rugby Club Sitges al seu primer equip davant el Ponent. Diem això perquè serà un partit clau. Si el Rugby Club Sitges és capaç de guanyar amb aquest partit davant el Ponent, que ja s'ha proclamat matemàticament campió d'aquesta primera nacional espanyola, el conjunt sitgetà tindria el dret de disputar la promoció d'ascens a la divisió d'honor B. Un dret que es va començar guanyant aquest passat dissabte després de la gran victòria al camp del Rugby Club L'Hospitalet, on el Sitges es va imposar per 13-19. Per tant, tornem a recordar, 6 de març, d'aquí un parell de setmanes, si és capaç de guanyar el Ponent que ja és campió i que, per tant, doncs no direm que vindrà relaxat, però sí ja amb la ment posada en aquesta promoció d'ascens a la divisió d'honor B. Si el Sitges guanya, serà ja dret, matemàticament, de jugar a la divisió d'honor B. I del rugby als escacs tenim ja els marcadors del campionat de Catalunya per equips. A la divisió d'honor, cinquena jornada, no hi ha manera que la penya d'escacs del Casino Prado guanyi un partit. Ja sabíem que costaria, però en qualsevol cas el 6.5-3.5 aconseguit amb el Figueres corrobora el que fa unes setmanes se'ns comentava el seu president, en Francesc González, que salvar aquesta divisió d'honor seria tasca complicada. Tornem a repetir, Figueres 6.5, penya d'escacs del Prado 3.5 en aquesta cinquena jornada de la divisió d'honor. Millor podem dir que li han anat les coses als altres dos equips. L'equip B, de la categoria preferent, sumava una victòria gràcies al 5.5-4.5 davant el 3 Peons B, i a la segona provincial, a l'equip C, s'enduia també la victòria gràcies al 5-3 davant el Bellvitge Entitat. Propera jornada, la número 6, a la divisió d'honor, la penya A visitarà el Sant Adrià. Els d'altres dos equips, el B i el C, jugaran a casa, el B davant el Prat i el C davant el Prat B. Acabem aquí, per tant, aquest bloc poliesportiu. D'aquí uns instants, temps per l'hoquei, temps per repassar una nova jornada de la Primera Nacional. Especial atenció, com no, a la derrota 4-2 del Club Petit Sitges a Cerdanyola.
A Ràdio Maricel, temps de descompte. We'll be right back.
I en aquesta nova edició del Temps de Descompte és temps ja per parlar d'hoquei patins de la 17a jornada de la Primera Nacional Espanyola. Repassem primer de tot marcadors, el ja esmentat, de fet el vàrem comentar perquè va ser partit avançat aquesta 17a jornada, Mataró 3, Tordera 4, la resta de marcadors han estat Areces 3, Raspeche 3, Sant Feliu 7, Centro Asturiano 1, Cerdanyola 4, Club Patí Sitges 2, Oviedo 5, Monjos 8, Calafell 0, Voltregà 0, el Vendrell 5, Alcobendas 2 i el Vigo Stick 3, Sant Antonio 10. Classificació, líder al Sant Antonio amb 36 punts, seguit amb 32 del Sant Feliu. Atenció, proper rival del Club Patí Sitges, els mateixos punts que el Tordera, que és tercer. El Vendrell, quart amb 31, 29 punts per Voltregà, els mateixos que el Calafell. El Cerdanyola en suma 27, 25 el Monjos i el Mataró, 23 el Covendas. L'Areces en suma 20, 19 punts per Raspeig i Roller Oviedo. I atenció, perquè el Sitges el trobem tercer per la cua amb 15 punts, 14 i penúltim el Centro Asturiano. I el Vigo Stick ja és el més gran dels condemnats, diguem-ho així, amb un únic punt. Aleix, bona tarda.
Bona tarda, Pitu.
Com estan els ànimos?
Bueno, estan tocats però no caiguts, com qui diu. Bueno, la situació, a veure, comença a ser una mica preocupant, però tampoc no queda molt de temps per venir-se cap avall, sinó que continuar treballant i preparar.
Has fet números?
Bueno, números... Números un sempre em fa, però...
A grosso modo, eh?
A grosso modo. I a veure, clar, ja portem, si no m'equivoco, dos partits de la segona volta.
Sí, senyor.
I ja, com la cosa ja comença, no preocupant, però que hem de sumar...
Com diuen els castellans, urge ganar.
Exacto, eh? Urge ganar i urge ganar com sea. I esperem que aquest dissabte sigui ja el punt d'inflexió que necessita aquest equip per tornar a situar-se... on crec jo que es mereix, i a veure si es compleix la cosa.
Parlarem, evidentment, d'aquesta derrota 4-2 a la pista del Cerdanyola. D'entrada, un pot perdre Cerdanyola, potser el problema, i aquí em sembla que estarem tots d'acord, és haver perdut amb el Mataró, no, Toni?
Sí, clar, perquè perds 3 punts a casa, que no pots fer ja perdre punts, que tens que assegurar els punts a casa, i clar, un pensa, vaig a Cerdanyola a veure què faig, però clar, Cerdanyola...
Ja tens un coixí de 3 punts,
clar,
del partit que has guanyat.
Clar, i vas allà, doncs, amb una altra opcions. Clar, si perds a casa i tens que sumar a Cerdanyola, és molt complicat, perquè tots els equips es troben igual, i el que està clar que el Cerdanyola, ara per ara, va guanyar aquí el Sitges, l'ha guanyat allà, doncs ha fet la seva feina, no pas el Sitges. Home, un Sitges que aquesta setmana, com hem dit abans, o com heu parlat abans, doncs rep el
Sant Feliu.
El Sant Feliu va segon. És complicat.
I a més que va segon és que està en forma.
Molt en forma. I a més...
Així com el Calafell, que va guanyar la Copa de Príncep, ha fet una petita baixada.
Sí, el Sant Feliu em sembla curiós. Jo crec que va ser a partir de la derrota amb el Sitges que va començar una mica ja... a arribar cap amunt, després es va classificar per la Copa del Príncipe.
O el Monjos.
Sí, no, és que hi ha equips, el dolem pels interessos dels Sitges és que equips com els Monjos han anat de menys a més, i mira, això denota lo complicat que és aquesta lliga, i és que aquí no pots dormir, ja ho hem vist, el Sitges porta 3 o 4 derrotes consecutives i s'està de mica en mica s'està enfonsant cap a baix, però bueno, és lo que hi ha.
A Cerdanyola, un canvi obligat a la porteria.
Sí, canvi al Luis.
El Luis Aceituno va haver de jugar per la sanció.
Sí.
Bueno, per la no sanció, de moment.
Encara no.
Aquelles coses de la federació, sí. És increïble que hagi passat ja una jornada i que l'Àlex no sàpiga la sanció que rebrà.
Una vergonya, perquè és, a mi em sembla sincerament d'incompetents que amb una federació espanyola d'aquest nivell, que estem parlant del hockey patins, d'un esport que a Espanya és la millor lliga del món, no tinguem una sanció. Però bueno, són coses que ens hem de sobreposar, i el Luis, la veritat és que dintre del que cap ho va fer realment el que va poder, va fer una bona actuació. Però bueno, ja el que et dic, el partit el Sitges ho està intentant de totes les maneres, però
el problema és que es barra massa, no?
Exacte, és el que estem dient, un punt que el Sitges sempre falla en alguns partits, que són les faltes directes, els penals, que amb aquest nou reglament, com tothom ja sap, marcar penals, marcar faltes directes, són 3 punts. Abans tenies altres vies de guanyar un partit, però avui en dia és la via més directa i més efectiva de guanyar un partit, i per tant, si per aquí les coses ja no comencen a anar bé, difícilment es pot, poden aconseguir els 3 punts.
Em dóna la sensació, vist el marcador com va anar, és que l'equip no va tenir opció en cap moment.
No és que l'equip no tingués opció en cap moment. Sincerament és que el Cerdanyola, com a equip més experimentat, que com el Toni ha dit en alguns jocs, són jugadors que porten molts anys jugant entre si, són jugadors que ja es coneixen entre ells i saben aprofitar els moments oportuns per marcar els gols. En canvi, el Sitges és el que diem sempre, un equip jove que necessita molt de temps per crear grans ocasions de perill, i això a vegades són factors que tenen molta transcendència.
En una categoria com aquesta marca molt. 4-0 va avançar el Cerdanyola, sí que al final el Sitges va poder maquillar una miqueta el marcador amb els gols del Marc i el Pablo.
Sí,
però bé,
el gol del Pablo, sincerament, un golaç des de mig camp que llàstima que no va contribuir massa, però bueno, bastant.
8 partits falten per guanyar, per salvar categoria. És que m'ha vingut el flash, que abans m'ho has comentat. Fora
les matemàtiques diuen que hem de guanyar mínim 8 partits, però bueno, en el fons jo tampoc, tal com està apretat aquesta lliga, pots esperar de tot.
Home, ara podem pensar que 8 partits són molts.
Però depenent dels resultats, mai se sap això, fins que no faltin 5 o 6 jornades, no podem avançar-nos tampoc a fer estadístiques. Les estadístiques sempre estan i cadascú
tothom fa els seus números
i d'allò, però la igualtat que hi ha en aquesta lliga t'obliguen a partit a partit.
Ara mateix la salvació està a 5-6 punts.
Dos partits, així de senzill. Són dos partits.
I si m'apures a 8, que és els 23 punts que té l'Alcobendas.
Sí.
Que és per estar ja en una zona una miqueta més...
Sí, però això et demostra que...
Els 20 que té l'Areces...
Clar.
Ai, ai, ai.
Et demostra que l'Alcobendas és un equip que al principi de temporada estava entre els 4 primers de la taula, ara està fregant no descens, però entrant en una zona perillosa. Ja veurem, a veure com va tirant la cosa.
Toni, com ho veus? Tenint en compte que ara probablement no ens podem agafar aquell argument que tantes setmanes havíem fet servir, no? De que aquest equip a la segona volta milloraria els seus números, els seus registres i aniria cap amunt. De moment, clar, ja han passat 2 partits.
De moment no, el que passa que la primera volta, el tercer partit va ser quan va guanyar el Sitges, que va ser a la pista del Sant Feliu.
Sant Feliu.
Ara ens trobem a unes circumstàncies diferents, perquè Sant Feliu ara està en un moment dolç i el Sitges sí que ha millorat molt, però troba dificultats per poder guanyar partits.
Compte, qui diu que vingui el Sant Feliu aquí dissabte i el Sitges no el pugui guanyar? Vull dir, escolta,
no, això per suposat que no.
Vull dir que ara ningú es pensa...
No, el Sitges sortirà a guanyar.
Estem parlant de situacions d'un equip i d'un altre. Exacte. La situació del Sant Feliu, sí, hores d'ara, és òptima? Es va classificar, com aquell que diu a últim moment, com deies, Aleix, per la Copa del Príncep?
Sí, però que ha portat una evolució...
No, i que a més, si mirem els números, el Sitges ha tret els millors resultats amb equips que han estat a dalt.
Sí, sí.
Quan l'Alcobenda estava segon, el Sitges empata la seva pista. Ha empatat amb el Vendrell quan estava segon.
Sí, ha empatat amb el Sant Antonio.
Ha empatat amb el Sant Antonio, doncs el Sant Antonio estava tercer. Ha sigut quan ha tret el millor resultat al Sitges. I a més, una cosa, estem parlant de 2 victòries, el que té que aconseguir el Sitges per a salvar ara per ara la categoria, ara estaria 2 victòries. Falten 13 partits per a que acabi el campionat. El fet de guanyar 8 partits no és cap bogeria, tenen que guanyar-los,
Sí,
com
sí,
no
sí,
guanyin
sí,
8
sí,
partits.
Per això deia que ara a mi 8 partits, vist així, em semblen molts.
Molts, però tenen que guanyar-los.
Quan vens del que vens, evidentment. Si tu portes una trajectòria més o menys d'anar guanyant partits, pots deixar punts pel camí, és evident, perquè no hi ha cap superequip, ni cap equip imbatut, però en qualsevol cas ara a mi la sensació personal és que 8 partits són molts.
Sí, són molts, però ja t'ho dic, jo sempre intento, per tirar endavant, intento treure el positiu de tot.
Sí, el got sempre mig ple.
I crec que només hi ha el repte de canviar les estadístiques, ja fa il·lusió, ja et dona forces de tirar endavant. Serà difícil, i tant que serà difícil. Que tindrem dificultats i que hi haurà moments que creurem que això se'n va a pique. Hi haurà moments, però bueno, toca, ja t'ho dic, com dic sempre, toca tirar endavant, i el que necessitem és que el dissabte, sobretot, s'ompli pinsbens, que la gent vagi a animar, perquè des de veritat dissabte no és una final, és
gairebé.
És el juicio final, com qui diu.
Ostres.
No, a veure, no, tampoc no tant, però...
M'ho pintes malament,
però,
eh?
Però a partir de la partida és una final.
Sí, sí. Perquè la gent es prengui la consciència que de la magnitud del partit. Falten moltes jornades, però el Sitges necessita guanyar. I necessita que allà que la gent l'empuixi, perquè ara, diguéssim, no està en via morta, però... necessita força per tirar endavant.
És que penseu que el Sitges suma aquests 3 punts i no surt del descens.
No.
Imagineu la importància que té el fet de guanyar aquests 3 punts,
sí, sí,
perquè no. Per sortir una miqueta, respirar una miqueta, treure una miqueta al cap, però no sortir, perquè no sortim, perquè estaríem a 3 punts encara per sortir del descens.
Clar, no? I aquí hi ha un problema afegit, que és que ja no depens únic i exclusivament de tu, sinó que tu has de guanyar i esperar que equips com el Roller Oviedo, el Raspeig, l'Areces, que són equips que estan més o menys al teu nivell, doncs es vagin deixant punts.
Però imagina la importància que té aquest triomf, si guanyes al Sant Feliu aquí, després vas a la pista del Raspeig, los guanyes, i ja passes al Raspeig.
I tornes a estar amunt.
M'entens? El Raspeig aquí va guanyar. Jo penso que...
Perquè dels que estan a sota, el Vigo ha de venir.
Dels que estan a sota...
El Vigo ha de venir.
Ha de venir el Vigo i hem d'anar a Raspeig.
Ha de venir al Centro Asturiano.
Sí.
S'ha d'anar...
Areces.
A Areces. S'ha d'anar a Raspeig, també.
A Roller, Oviedo, també s'ha d'anar.
I al Roller també s'ha d'anar.
Sí.
És només... No estic mirant una miqueta...
A veure, el que està clar és el que portem dient tot el programa, que es pot guanyar a qualsevol pista. L'únic que es necessita...
Però es té que guanyar.
Es té que guanyar. I jo comprenc que la gent pensi que és difícil, però per això ho dic, que la gent intenti jugar amb aquest equip, perquè és un grup que hi posa moltes ganes, hi posa molta il·lusió, i l'únic que necessiten és un punt d'inflexió perquè s'ho creguin i perquè tirin endavant. És d'aquelles situacions que segur que guanyen un partit i les coses començaran a bé, perquè...
Sí, clar, però jo estic d'acord amb el que diu l'Aleix, tenim que guanyar aquest partit i després no caure en aquell que a vegades cau de pensar, perdem amb el Sant Feliu però anirem a la pista de Raspeig a guanyar. No, tenim que guanyar el Sant Feliu aquí per anar a la pista de Raspeig a guanyar, perquè ara sí que tenim que guanyar, ara estem necessitat de punts i n'hi ha qualitat per fer-lo. A veure, equip n'hi ha. Li falta aquell plus de l'experiència, que l'any passat a l'Hockey Lliga va venir aquell plus quan ja pràcticament estàvem fora, quan ja estàvem a baix. No esperem tant, anem ara, perquè n'hi ha molta qualitat, ara es pot, i amb el recolzament de tots, del públic de tots, però no un públic callat, un públic que mossegui des del principi, que anima l'equip des del principi, perquè ara sí que no la juguem.
Jo crec que hem de recuperar, jo sempre fico aquesta situació al Covendes, 3-0, un partit que semblava que no jugava l'Àlex, també ha jugat el Luis, que va tenir que debutar a última hora per lesió de l'Àlex. Anava perdent 3-0 i vam remuntar amb els últims 10 minuts, vam treure tot per... Jo el que vull és que l'equip, a part de treure això, es vegi recompensat d'alguna manera, perquè no estan, els ànims no estan desmoralitzats, ni molt menys, però l'equip necessita.
T'ha anat una pregunta, com està l'equip, tu, que hi convius d'una manera especial?
Home, els jugadors veuen que intenten donar el màxim i que els resultats no arriben, això és normal, això passa en qualsevol equip, però estan confiats en les seves possibilitats. L'únic que ja et dic això, que a ells els agradaria que l'afició també els ajudés una miqueta. Ja els ajuda, però que necessiten encara més suport.
I aquí hi ha una qüestió també de futur, no ens enganyem. Perdre categoria ja de per si és un pal i probablement no podries comptar amb aquests jugadors que tens ara.
Sí, no, a veure...
Hem de ser francs i les coses
clares. Hem de ser francs i directes. Això és el que porto molt dient. El que no es dona compte a la gent d'aquest poble durant molt de temps és que estem parlant de hockey d'elit. I si desgraciadament, que esperem que no, el Sitges no manté la categoria, el hockey d'elit tardarà molt en tornar. Més del que la gent es pot arribar a pensar. Tardarà molt en tornar aquí, Sitges. I per tant, penso que aquí ja s'ha d'implicar tothom, no només els jugadors. Per això porto insistint durant molt de temps que necessitem que la gent s'impliqui, però en tots els sentits, no només en un partit. Necessitem que cada partit, cada 2 setmanes, pins ben sigui...
Sí, sí. Una olla.
Una olla.
Com es diu?
Una olla. Que, vamos, que sigui... Que vingui qui vulgui, però sisplau que s'ompli pins béns.
Doncs interessant aquesta reflexió. No deixem perdre l'hoquei d'elit.
Sí.
Perquè després qui sap quant de temps pot passar.
Que puguem
oferir, i el Toni, que també ha estat molts anys treballant en aquest club.
Per almenys
quants
que puguem,
anys ha estat el primer equip pic en pedra, cosa. No, Toni?
Sí, clar.
Jo ara recordo, des que treballo en aquesta Santa Casa, l'equip estava a segona catalana, Sí, sí, sí que va haver alguna temporada que es va estar a punt...
Però el Toni ho sap millor que...
Sí, sí, per això li pregunto, perquè ell ho ha viscut a les seves pròpies carns, no? I una miqueta el que ha costat, vull dir, no va ser fins a l'arribada, em sembla, del Javi i aquell grup de jugadors que van aconseguir aquells ascensos sí, de forma consecutiva.
Segona, primera...
Sí.
Primera,
però, ostres, catalana, es va picar pedra, eh?
Molta pedra.
Mucho pico pala, eh?
Jo penso que es va fer una feina molt important, en pocs anys, i s'ha aconseguit una fita tocar al cel, no?, el pujar a l'hoquei lliga. Per això, però és que a més estic convençut que si aquest any es manté en la categoria, l'any que ve, si es manté en l'equip, doncs es pot veure un hoquei impressionant aquí Sitges.
Sí, perquè punt 1, la qualitat ja la tens.
Clar.
O ja la tenen.
L'experiència l'agafes.
I punt 2, l'experiència ja la tens acumulada d'aquest any.
Clar, clar. I després punt 3, que l'equip doncs agafa molta més experiència, l'equip està més conjuntat, estan jugant una temporada junts i la prova tens el Sant Antoni. Porta 4 o 5 temporades jugant junts i mira aquest any, ja sí, sí. Estan a dalt.
Una evolució molt bona.
És que és així, és així. I per això me sap greu, no? Perquè hem tingut l'hoquei, estem a dalt de tot de l'hoquei, estem amb un equip molt jove, un equip molt bo, un equip tècnicament impressionant, i falta potser el calor del públic, aquell recolzament del públic, que el públic vagi allà, que no costa res anar a veure tan sol, animar i recolzar l'equip, i doncs que cridi el que mossegui, que se lo senti en aquell moment el jugador, doncs que està recolzat per molta gent, i el jugador ja sí, sí. Es donarà, vull dir, inconscientment el jugador jugarà el doble i farà més perquè la gent està allà mossegant, i és això el que es tracta, i crec que no és tan difícil.
En fi, doncs, la primera de les finals aquest proper dissabte a partir de 6:45 de la tarda davant el Sant Feliu de Codines. Aleix, per acabar, algun apunt més?
Bueno, els resultats de la base aquest cap de setmana.
Vinga, som-hi.
El Capellades 1-6 de la segona catalana, guanya 1-6 a Capellades. Molt bona victòria. El Júnior va tornar a la senda de la victòria guanyant 6-2 al Vic, molt bon partit del Júnior. El Premenjamí va guanyar a Tona 2-3 i l'Alevi B va perdre 1-2 a casa amb el Reus.
Doncs amb aquests marcadors d'hoquei base acabem. Aleix, moltíssimes gràcies.
A tu, Pitu.
Fins la setmana que ve. Temps de futbol en aquesta edició d'avui dilluns 22 de febrer de 2010 del Temps de Descompte. Venim de la jornada 21 després del parèntesi del Carnaval i home, les coses no han anat massa fines. Comentant l'empat a un que va assolir la Unió Esportiva Sitges ahir davant el Sant Ildefons, el municipal d'Aiguadols, va començar marcant el conjunt de Cornellà i un golaç d'Àxel, amb sort, però golaç al cap i la fi, va suposar amb aquest punt que haurà de fer bo, segons deia Manuel Rodríguez, en acabar el proper dissabte amb el camp del Rocatenc. Per tant, empat a un dels Sitges, com dèiem ahir, davant el Sant Ildefons, derrota del Sobrense 3-2, un Sobrense que tampoc té aquella punteta de sort que li fan falta sobretot aquells equips que estan lluitant per evitar el descens. 3-2, repetim, derrota del Sobrense ahir al camp del Cervelló, tot esperant començar ja a assegurar amb els punts de casa aquest proper diumenge davant la Guàrdia. I l'Internacional, que segueix en la seva caiguda lliure, va perdre dissabte aquí a Aiguadols 1-4 davant el Fontsanta Fatjó. En fi, que de quins moments ens hi posem. Jornada post-carnaval, aquella jornada que fa tremolar a més d'un i a més de dos. Comencem ja a repassar aquests resultats que ens deixen aquest darrer cap de setmana i comencem, com sempre, donant un cop d'ull als marcadors de futbol base. Tenim ja en línia l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'Albert, que una setmana més ens ha de comentar aquests resultats dels equips de la Blanca Subur. Per on comencem?
Pues començarem per juvenil A. Sant Feliuenc 0, Blanca Subur 3. Carnaval, avui han sigut carnestoltes i amb un gran joc han guanyat el camp del tercer classificat.
Molt bé, doncs el síndrome Carnaval...
Aquest any,
aquests...
molt bé, el juvenil A, collonut.
Molt bé, fantàstic.
Juvenil B, Blanca Subur 0, Risto Stoikov 1. No s'ha pogut amb el líder. la Blanca, que estava empatada amb ells a punts, no ha sigut capaç de marcar un gol. S'han fallat masses bones ocasions de gol. Blanca Subur 4, l'Hospitalet 1. Partidàs de la Blanca, golejada sobre el segon, i ara nosaltres anem segons darrere el Barça.
Fantàstic, un marcador extraordinari aquest.
A veure què passa. Cadet B, Blanca Subur 3, Capellades 2. La Blanca va fer una bona primera part, posant un 2-0. A la segona es va perdre bastant i va perillar la victòria, que ens treu dels llocs perillosos. Infantil A, Base Olèrdola 2, Blanca Subur 1. La Blanca va controlar bé el partit. No varen poder resoldre bones jugades de gol i en l'últim minut, derrota. Infantil B, Sant Bonaventura 8, Blanca Subur 3. Aquest equip ha patit el carnaval. Avui no les ha vist per cap banda. També ha influït el pèssim estat del camp de terra, que era un patatal. Infantil C, Base Espirall les Clotes 1, Blanca Subur 0. Tres xuts al pal i que no entraven les pilotes han fet un resultat advers. A la Vinà, Blanca Subur 1, Cubelles 2. Derrota totalment injusta, ja que la Blanca ha tingut més la pilota i en més ocasions de gol que no han entrat. A la 20B, Blanca Subur 0, Sant Joan Despí 7. Domini total d'un equip A i ben classificat. A la 20C, Base Espirall les Clotes 7, Blanca Subur 0. Equip poderós amb molt físic, la Blanca no ha pogut aguantar-los. Benjaminà, Blanca Subur 5, F87, 1. Partit molt tranquil i molt ben jugat per la Blanca, que ha abordat el futbol. Benjamín B, Blanca Subur 1, Vilanova 4. Més potents en físic, la Blanca no va tenir res a pelar. Benjamín C, Blanca Subur 2, Base Masquefa 3. Després d'anar guanyant 2-0, no han sabut aguantar el ritme del partit. Per últim, el 46 campionat de Lliga del Nou Pinsbens, amb promeses, Remax 6, Sixa 7, Mi Pintor 4, Interambaris 4 i Construcciones Chechu 4, Òptica Holandesa 6. I en Pitufos, Newton Informàtica 0, Les Magnòlies 2, Hotel Estela 1, Restaurant Triana 0 i Begudes Adell 3, Camping Sitges 4. Esto ha sido todo lo que ha habido en carnaval.
Doncs la, bueno, la jornada post-carnaval, sí, com sempre, ha tingut resultats de tots els tipus.
Sí, bé, com sempre.
Destacant sobretot els dos marcadors amb què l'Albert començava a comentar-nos aquest repàs, sobretot la victòria del Juvenil A, sí, i la gran victòria del Cadet, eh?
Aquests dos són els més importants.
Aquests dos són grans, grans marcadors. Doncs molt bé.
Molt bé.
Albert, moltíssimes gràcies. Vinga. Que vagi molt bé.
Vale,
bona setmana.
Adéu-siau.
Grans resultats, com dèiem, del Juvenil A i el Cadet A de la Blanca Subur, sobretot el del Cadet A, que amb la victòria davant l'Hospitalet aconsegueix aquesta segona posició. Gran temporada la que està efectuant el conjunt d'Enrique Hernández. En fi, de quins moments en repassem ja jornada número 21. Anem a PAMS, d'aquí uns instants, grup segon de la preferent i més tard en grup tercer de la primera territorial. Una jornada, la 21ena en aquest grup segon de la preferent, que ve a confirmar dues coses. El liderat sense discussió de l'Olímpic Can Fatjó, que ha guanyat una jornada més, i el Vistalegre va perdent gas. Va perdre 3-1 al camp del Cervera. 7 punts ja li treu d'avantatge l'Olímpic Can Fatjó al Vistalegre. En fi, els marcadors han estat aquests. En Rocatenc 3, Pubilla Casas 1, Torreforta 0, Alcarràs 2, Martorell 0, Horta 3, Viladecans 0, Camp Clar 1, Mollerussa 1, Olímpic Can Fatjó 3, Canyelles 3, Cambrils 1, Sitges 1, Sant Ildefons 1, Cervera 3, Vistalegre 1 i el Morell 0, al Catllà 0. Cada jornada que passa, l'Olímpic Can Fatjó és més líder i més favorit per endur-se l'ascens directe a la primera catalana. El conjunt de Rubí és primer amb 50 punts, seguit del Vistalegre amb 43, per tant, 7 punts. El conjunt de Rubí que comença ja a tenir un avantatge prou important. 40 punts i és tercer l'Horta, seguit del Pubill de Cases amb 38, 34 per Cervera, 32 per Alcarràs, 30 punts tenen Sant Ildefons, Cambrils i Canyelles, 29 Camp Clar, el Catllà 28, Torreforta 25, el Sitges és 13, també amb 25 punts, els mateixos que el Mollerussa, amb 22 el Morell, 21 per Viladecans, Rocatenc és penúltim amb 20, el proper rival del Sitges aquest proper dissabte, i una setmana més el Martorell tanca la classificació amb només 4 punts. Toni, sembla que aquest Olímpic en faig jo no l'atura ningú i sembla també que el Vistalegre fa com cada any.
Sí, comença,
que comença la temporada amb grans expectatives. Aquest any es pensàvem, o pensàvem tots plegats, que seria un dels grans favorits. De fet, en fi, encara té les seves opcions, però ja són 7 punts que li treu a l'Olímpic en faig jo.
Sí, de fet, a l'Olímpic ja ho parlàvem, és més equip. Ho va demostrar amb els Sitges, i a més és un equip que juga a futbol, no? Perdó. Sí que el Vistalegre, doncs, és un equip molt compacte, treballa molt, va començar molt bé, però l'Olímpic ha demostrat que és més regular, és un equip que estarà allà, i m'alegro molt, no?, perquè té molt bons jugadors, i aquí, doncs, m'alegro perquè el futbol guanya potser el físic, i un equip que juga a la pilota, doncs, està primer a 7 punts per davant d'un equip més físic.
En una categoria tan física com és la preferent.
Correcte.
Valgui la redundància.
Per això, i és molt bo, no?, jo penso que fins i tot aquest equip a la primera catalana faria un bon paper, no? M'alegro pel Olímpic, i m'alegro que porti 7 punts de diferència al Vistalegre. Home, també perquè d'aquí dues jornades ho tindrem aquí, i doncs el fet de que li treu una diferència ja important amb el Vistalegre, doncs això farà que el Sitges tingui més opcions de guanyar aquest partit. Evidentment, quan el Sitges juga, el gran favorit per mi és el Sitges, no? I per això m'alegro de que l'Olímpic ja tingui aquesta diferència una miqueta amb el Vistalegre. El de més, doncs ho sabem, no?, que el Vistalegre és un equip que comença fort, que se desinfla mica a mica, i això és el que ha passat. El que passa que també el Pubill de Cases, que a mi me va donar la sensació d'un bon equip, quan va jugar amb el Sitges la setmana passada, doncs ara ha perdut el camp d'un rival que a priori està lluitant per no baixar, com és el Rocatenc, no?
Sí, sí.
Per això és que aquesta preferent te dona sorpreses cada jornada, i a veure si el Sitges dona sorpresa la propera jornada i l'altra, no? I surt una miqueta d'aquí, un Sitges que el punt és bo sempre que sumar, però no és suficient del tot,
Un Sitges que venia de perdre 3-1 al camp del Pubill de Cases, amb parèntesi inclòs del Carnaval, ahir s'enfrontava al Sant Ildefons, empat a un final, després d'uns dies en què s'havia parlat més de qüestions de nova junta directiva, etcètera, etcètera, de situació econòmica, que no pas de futbol. En fi, Toni, ara el que no sigui sumar, doncs comença ja a complicar-se.
Sí, sí, es complica, si no es suma, no? Per això és molt important sumar tots els punts de casa. Perdre dos punts no és bo, però bé, sempre que sigui sumar és positiu, i sobretot si ara s'ha perdut dos punts aquí, se té que recuperar la setmana que ve, el dissabte que ve, al camp del Rocatenc, aquest dissabte.
Camp històricament difícil, eh?
Molt complicat.
Molt difícil.
És un camp molt difícil, molt complicat.
Jo no recordo els Sitges que hagi guanyat, almenys...
No,
en les últimes temporades.
El més positiu, empat.
Empat.
Sí.
Algun empat sí que ha rascat,
sí,
però...
Sí. Però de guanyar no.
Guanyar no.
No. És gespa natural. Això facilita molt la prova la tens que treu bons resultats al seu camp. En canvi, a camp contrari, el Rocatenc és un equip fluixet. I per això es farà difícil el que el Sitges pugui sumar allà. Però bé, el Sitges té que anar per totes, aquí està clar que no es pot perdre punts, i si perds a casa tens que fer el bo després a fora, si aquí has aconseguit un punt.
És el que deia el Manel, el punt d'ahir amb el Sant Ildefons l'hem de fer bo sumant els tres dissabte a Roquetes.
A Roquetes, no? A veure, el Sitges va amb la diferència de que té molt a guanyar i poc a perdre, aunque tot i que tingui molt a perdre també, però sempre que és a camp contrari, doncs ja no és tant com a casa, no? I és un camp que el Sitges no l'ha anat bé, però ha tret empats, important pel sí. Fins i tot Manel ha tret un... va, em sembla que fa dos jornades, va, dos temporades, va treure un empat a Roqueteng, em sembla que en aquest desplaçament anava jo.
I sí, va, això... ser, va ser un partit que el Sitges va jugar... va haver de tornar.
Sí,
va haver... Ostres, noi, com tenim la veu,
sí.
Avui.
Sí, avui la veu no està fent mala passada. Sí, sí. Però bé, jo penso que el Sitges... aconseguirà quelcom de positiu allà, tinc molta fe, un Sitges que se té que dedicar tan sol a lo seu, que és entrenar i sumar i oblidar lo de més, perquè si han parat d'alguna manera el primer cop, doncs ara el que tenen que fer els jugadors és demostrar que estan contents amb la feina que s'està fent vers amb ells, no? I això vol dir que puguin sumar a Roqueteng i que al punt d'ahir en un partit gris, no?
Sí, fluix, poc futbol ahir, poc futbol al Municipal d'Aigua Dols, el Sant Ildefons va tenir les seves opcions, certament va començar marcant amb una gran jugada entre Hugo i De Sandy, aquest va fer el 0-1 al minut 56, després va arribar l'expulsió del, per mi, el millor jugador, un dels millors jugadors del Sant Ildefons, De Sandy, va veure la segona groga, dues targetes molt discutides, perquè cap de les dues van ser per joc brusc, per falta, sinó una per mans i l'altra per protestar. En qualsevol cas, el Sant Ildefons perdia un home important, sobretot a l'atac, al seu atac. Això ho va acusar el conjunt de Cornellà. El Sitges va començar a apretar, a tenir les seves ocasions, i al final, al 66, un golaç d'Àxel, amb sort, però un golaç al cap i a la fi, perquè va ser un xut molt llunyà que va sorprendre el porter Santi del Sant Ildefons. Era l'empat a un, el Sitges va continuar doncs amb la seva tasca difícil de poder capgirar el marcador, el Sant Ildefons va aturar aquest cop, i al final doncs un empat a un que bé, no deixava massa contents ni a uns ni a altres, però un punt al cap i a la fi que feia justícia pel poc futbol, repeteixo, que s'havia vist ahir al Municipal d'Aigua Dols.
Sí, sí, clar. Lo més important és això, no? Que se pot sumar un puntet, que aquest punt sempre és bo, la prova de temps que la classificació dels Sitges ha pujat un lloc. La llàstima és que no han sigut els tres, però bé, ara es té que acabar la feina, com hem parlat abans, sumar fora i seguir treballant, no? Perquè ara és quan més fa falta no perdre punts a casa, ara és quan... fa més falta sumar, i ara és quan és l'hora de la veritat, ara és quan l'equip té que donar la cara i tirar endavant, perquè si mires cap a darrere, malament.
Venen ara tres jornades importants, interessants, perquè dissabte el conjunt de Manel Rodríguez viatja a Roquetes per enfrontar-se al Roqueteng. D'aquí 15 dies ve l'Olímpic que en faig jo, el líder, amb la dificultat que això suposa, i després es viatja a Martorell, un Martorell que està ja pràcticament a la primera territorial, per tant, d'aquests 9 punts...
Clar, és que són 3 jornades en què el Sitges juga amb 2 rivals directes.
Sí, senyor.
Si mates els rivals directes, doncs ja dones un pas endavant. Clar, la clau està... Sí que els 2 rivals directes els tens que afrontar al camp d'ells, però, home, si guanyes al camp del Roqueteng els 3 punts, deixes el Roqueteng despenxat. Mm-hmm. I si guanyes al Martorell al seu camp, doncs ja pràcticament el Martorell, que ja ho té molt difícil, encara li complica més la vida.
Del partit d'ahir, comentar i afegir que Guzmán era baixa arran de l'expulsió del dia del Pubilla Casas. 2 partits li van caure al central de la Unió Esportiva Sitges, i que Àlex Gaitán al minut 91, ja pràcticament en el temps de descompte, va veure la segona groga, per tant també va ser expulsat del partit d'ahir. Poca cosa més a comentar. El que escoltaran ara eren les valoracions de Manel Rodríguez després del partit d'ahir, comentant també una miqueta les últimes situacions viscudes.
Bueno, jo penso que just vist el partit, un partit molt disputat, amb poc joc i bueno, molta pressió, molta empenta, però bueno, jo puc dir que ells han jugat mitja horeta en 10 i els hem apretat bastant, els hem fet el gol, hem tingut alguna ocasió, però la resta del partit jo penso que ha sigut un partit molt igualat i que bueno, l'empat una mica respon a el que s'ha vist.
Els millors moments dels Sitges coincideixen, com deies, amb l'expulsió d'ells, no? Amb ells els ha afectat bastant quedar-se en 10.
Sí, els hem apretat molt i hem tingut, jo penso que hem tingut 20 minuts que hem fet el gol i hem pogut fer el segon, hem tingut ocasions i... No. Amb una miqueta més de sort i potser amb una miqueta més de creure-s'ho, els haguéssim acabat guanyant, no? Però bueno, ha faltat aquest tram final, apretar-los una mica més, perquè ells després han anat una mica de recuperant el to, i al final el partit s'ha tornat a igualar, no?
Ha faltat tranquil·litat, no? També en alguns moments.
Bueno, avui hi havia molta ansietat per guanyar, és normal, necessitem els punts, l'equip sap que a casa s'ha de fer fort, no perdre és bo, el fet de treure un punt, encara que sembli que és poc, però aquesta lliga tan igualada un punt és molt, i aquest és un rival que pot ser directe, ja veurem al final com estarem, i de moment també hem salvat el gol a Veraix, que era també important. No?
S'han perdut moltes pilotes en serveis llargs de la Benoja.
Sí, nosaltres tenim alguna jugada en aquest sentit preparada, el passat avui el José Luis potser li ha faltat precisar una miqueta més, no? No, la pilota va anar a parar darrere de la gent que tenia que pentinar-la i això ens ha faltat, ens ha costat, doncs això que s'han perdut moltes pilotes, però bé, és una miqueta el tema del camp, no? I aquest camp és tan petit que tens que precisar molt tot, les passades, els desplaçaments, perquè en seguida la pilota se te'n va fora perquè clar, els metros són els que són i no hi ha més, no? Però bueno, és una manera de jugar, no és la més, potser més maca per l'espectador, però en aquest camp si ho fas bé és efectiu. El tema és que avui doncs, moltes vegades la pilota ha corregut més del que esperàvem i no hem pogut fer el que a nosaltres ens convé, no? Que és o bé pentinar o bé esperar la segona jugada al mig del camp i a partir d'aquí crear, no? Vull dir, és una mica no pensem que això ho fem perquè sí, sinó que està pensat una miqueta en aquest sentit, no? O buscar l'esquena amb una pentinada del Marc i les entrades de l'Uri o de la gent de darrere, o si és a la defensa la que s'anticipa, doncs recuperar aquella pilota al mig del camp i a partir d'aquí intentar obrir per bandes i jugar, no? Vull dir que no és perquè sí, el que passa que ja dic que el que saca la pilota, el que treu de darrere és el que té que precisar més, i moltes vegades avui se li han anat una mica llargues.
Tot el que sigui sumar és bo, però clar, els punts que perds a casa els has d'anar a pescar fora, no?
Bueno, jo penso que el nostre punt avui l'hem de fer bo diumenge, que bé. Tots els partits són diferents, és una final, un camp de gespa natural, serà complicat, un equip també amb problemes. Bueno, és un lloc on hem d'anar a sumar. És evident que si volem salvar la categoria hem de millorar fora. A casa penso que el to que estem donant és correcte. Penso que on estem fallant més és a fora i aquí és un diumenge hem d'apretar, no? Diumenge a la tarda, el dissabte a la tarda hem de treure algú de Rocatenc perquè també és un equip que està allà i que tampoc hem de deixar que s'acosti i perquè necessitem punts per anar escalant posicions, no?
Això costarà, Manel.
El què?
Costarà.
Dissabte, dius, el partit?
No, en general.
Sí, perquè hi ha molta igualtat i també és veritat que guanyes un partit i te'n vas cap amunt i empates un i o perds i sembla que et quedes enredarit, però hi ha molta igualtat i queden molts partits i s'han de jugar tots. Tu repetir, a casa l'equip jo penso que està donant un to correcte, hem d'intentar millorar algunes coses, però tots sabeu la situació no és fàcil i a vegades no estem durant la setmana parlant d'entrenos ni de partits, sinó que estem parlant d'altres coses i això també fa que l'equip pues, tampoc tingui la continuïtat en el treball que hauria de tindre i tot i així jo penso que ja avui hem donat una mida correcta. A partir d'aquí, evidentment que costarà, però és que això no li ha d'estranyar a ningú, això se sabia des del primer dia. Amb una miqueta més de sort podríem estar més amunt, però amb una miqueta menys de sort també podríem estar més avall, no? Llavors, bueno, estem on estem, hem de treballar cada diumenge, hem de lluitar cada entreno, hem de mirar de fer les coses el millor possible i em quedo l'actitud de la gent i les ganes de l'equip i amb aquestes ganes i aquesta actitud jo penso que és una bona base per després poder sumar punts i poder jugar millor, no? En aquesta línia.
I cal que ara una miqueta tothom se centri en el que és estrictament el futbol, no? Després de tot el que s'ha viscut.
Bueno, això és el que...
Aquesta incertesa que ha envoltat el club...
Això és el que intentarem, no? Una mirada que la gent que entra al club tampoc ho té fàcil, també té una papeleta molt, molt difícil, es necessiten molts diners per acabar la temporada, falten, doncs jo diria, uns 30.000 euros per poder acabar la temporada com Déu mana, i això ho hem de tenir en compte. Els jugadors estan disposats a fer un esforç, però també hem d'entendre que la situació no ha canviat radicalment. Els problemes són els mateixos, El tema és que ara doncs, hem tret una gent nova, amb uns aires nous, i que intentaran posar tot el que tenen per salvar-ho, però que ningú es pensi que això se solucionarà perquè hem tret gent nova. Això té un camí i aquest camí s'ha de complir. Llavors, a partir d'aquí, jo el que demanaria des d'aquí a tots aquells aficionats al futbol, que els agrada una mica el futbol, que són d'aquí, de Sitges, doncs que pensin una miqueta que l'entitat els necessita i que ara és un bon moment per fotre un cop de mà, per vindre al camp, encara que també sigui comprar la rifa o pagar l'entrada perquè això ja ens ajuda, o, bueno, o el que es pugui, no? Cada un a la seva manera o a la seva mida, però és un bon moment perquè entre tots ho tirem endavant. No?
El problema és que s'han de tapar molts forats, no?
Sí, però bueno, això ara els que porten els números ho saben, és un tema de números. Aquí és un tema de números i és un tema d'entrades, no? Hem de fer tot el possible perquè entrin els números, que fan falta després cobrir, i no hi ha més, no? I a partir d'aquí, llavors és quan ens podem centrar totalment en el que és el futbol nosaltres i podrem estar tranquils, no? Que les coses es vagin complint segons el previst, doncs és una mica tot, no? La primera, encara que no sigui la millor, o vas, sigui una cosa que no es veu, no? Al camp, quan juguen el diumenge, però la primera tàctica, el primer entreno és aquest, no? Que la gent es dediqui només a entrenar i que la gent estigui pel futbol. El que més, doncs ho tindrem que anar, solucionant, però ja dic, no serà fàcil, però ganes n'hi han.
Doncs ja ho han escoltat, reflexions aquestes últimes de Manuel Rodríguez fent referència al que s'està visquent hores d'ara encara al club, a la Unió Esportiva Sitges. De fet, els problemes continuen existint, amos o sense junta nova, Toni, i bé, ell mateix ha parlat d'aquests 30.000 euros que són els que farien falta bàsicament per poder acabar la temporada amb una certa dignitat. A partir d'aquí, doncs també ens apuntem al que deia ell, no? Que l'equip se centri, que intenti una miqueta deixar o intentar deixar al marge aquestes qüestions que afecten més el dia a dia del club, tot i que de retruc amb ells també els pot afectar, però bé, en qualsevol cas, ara els punts fan molta falta, ho repetim una vegada més, però és així, i bé, que les coses vagin tranquil·litzant-se.
Sí, clar, els
que
punts
tot torni una miqueta al seu lloc en la mesura del possible, perquè és una reiteració, però els problemes hi són i aquesta gent haurà de picar molta pedra.
Sí, no ho tindran fàcil, eh? I tal com pinta tot, cada vegada ho tindran, no ho sé, ho veig una miqueta, però bé, espero que tot vagi molt bé i que aquesta gent doncs faci la seva feina i que tinguin el suport de tots, perquè ja s'ha dit més d'una vegada, aquí no se trata de fer fora ningú ni de renunciar a res, aquí el que es tracta és de salvar l'entitat. De que aquesta entitat tiri endavant. Amb aquesta junta, amb aquests nois que volen treballar pel club o amb qui sigui, però sempre desinteressadament, de cara al club, per treure aquests diners que fa falta per cobrir. El Manel Rodríguez està parlant de 5 quilos, de 30.000 euros fins al final de temporada. És això el que interessa a tothom. A part de lo que la deuta que tingui el club, això ja s'anirà arreglant, però primer anem encara tot això. Clar, en tot això fa falta suport de tothom. Si tothom va per la seva banda, malament. Així que, doncs, esperem que tots lluitin per al club, per la Unió Esportiva Sitges, que aquest equip doncs, també faci la seva feina, perquè si un estan treballant i ells no fan la seva feina, també això d'alguna manera complicarà més la situació a l'ordre més, i si aquest equip va sumant i va aconseguint sortir del pou i mantenir la categoria, doncs això farà, encoreixerà l'ordre més a treballar i a treballar amb més ganes, no? Entre tots, es té que tirar això davant, i a veure si en propers dies la cosa s'anima una miqueta més, s'aclareix una miqueta més i es comença a mirar més al club que no potser en una altra cosa.
Molt bé, doncs amb aquesta última reflexió ens quedem. Dissabte, Rocatenc, Unió Esportiva Sitges. Nosaltres seguim endavant. Temps ja de repassar marcadors de la 21a jornada del grup tercer de la primera territorial. Joventut Prat 0, Martinenc 0, Base Espirall 2, Marianao 0, Cervelló 3, Suburense 2, La Guàrdia 2, Barceloneta 0, Vallirana 3, Cincorrosses 1, Espluguenc 2, Vilanova B 1, La Múnia 4, Penyanguera 1, Ribes 2, Sant Joan d'Espí 1 i Sant Mauro 2, Carmelo 2. Derrota sorprenent de la Barceloneta 2-0 al camp de la Guàrdia, el proper rival del Sobrense. El Martinenc líder, 42 punts, seguit de la Barceloneta amb 41. Malgrat tot, la diferència és mínima, un sol punt. Tercer, la Penyanguera amb 38, 36 per Joventut Prat, 35 per Sant Mauro, 32 punts pel Base Espirall, 31 per Vallirana, els mateixos que el Cervelló, 30 per Carmelo i Espluguenc, 29 per Penya Barcelonista Cincorrosses, 25 Vilanova B, 23 punts per Ribes i Suburense, atenció a l'escalada que està fent el Ribes, 22 per la Múnia, 20 per la Guàrdia, Sant Joan d'Espí penúltim amb 19 i Marianao B amb 14. I potser el més negatiu de tot plegat, a banda de la pròpia derrota del Suburense, Toni, és que tant la Guàrdia com la Múnia com el Ribes s'han guanyat en aquesta jornada.
Sí, clar.
I per tant s'han apropat una miqueta més, o estan fent aquí un paquet important d'equips que estan tractant sortir d'aquí.
Sí, això ho deia ja Jordi Serra al final del partit, doncs que segur que els seus rivals directes escalarien o sumarien, i clar, al no sumar el Sobrense, evidentment aquests s'aproparien una miqueta més amb ells, no? És el cas del Ribes. El Ribes ho tinc, és claríssim, la situació del Ribes. El Ribes ha millorat el que no havia aconseguit al llarg de tota la primera volta. Els problemes que tenia el Ribes era que no sabia guanyar el seu camp. Des de que està Fernando a la banqueta, doncs el Ribes ha jugat 3 partits a casa i l'ha guanyat els 3.
Sí, sí.
Són 9 punts, més un que va sumar al camp del Vilanova, són 10 punts que ha sumat al Fernando, i això fa que el Ribes, doncs, del joc que estava abans, doncs, fins i tot ha pogut sobrepassar el Sobrense, tot i que estan empatats de punts, però clar, el gol a baratge és favorable al Ribes. És la clau, guanyar els punts de casa. Si el Ribes continua en aquesta dinàmica, doncs el Ribes no tindrà problemes si segueix sumant tots els punts, assegurant els punts de casa. És el problema del Sobrense. Sobrense se li nota molt a faltar els punts que ha perdut a casa. I el problema de que el Sobrense estigui aquí és això. És la darrera derrota que va patir al Municipal. Sí que anaves al camp del Cervelló.
Ahir és un partit que tu pots perdre, perquè vas al camp d'un Cervelló que és un bon equip que a dalt et fa molt de mal, que tenen aquell davanter, Lluís, que continua marcant gols per un tubo.
Boníssim, va marcar dos, va donar assistències, és un gran jugador.
Però una miqueta és el que tu dius, no? Fan falta aquells punts de casa, d'aigua dolç.
Clar, és que si tu valores, són els punts de casa el que realment necessita el Sobrense i els que li fa falta al Sobrense i el que el Sobrense està acusant en aquest moment, no? Sí que vas a Cervelló, planteixes el partit molt bé, fins i tot a la primera part estàs a punt d'acabar-la 0-0. Jo penso que la primera part del Sobrense va ser molt bona, un Sobrense amb més precaucions defensives que mai, perquè vaig veure un Sobrense bastant defensiu, però que la primera part va intentar tocar molt la pilota i va arribar amb perill, fins i tot el Toni Salido, doncs, mentre que va estar al terreny de joc, va tenir un parell d'ocasions bones de gol, però el gol no arribava. També Blas va tenir la seva ocasió a la primera part i a la segona, i ves per on, quan realment el partit està a punt d'acabar, doncs arriba el gol de Lluís en una badada defensiva, en un rebot, ell l'aprofita i marca el gol, i un se queda una miqueta, jo, amb la cara de tonto, perquè pensa, ha jugat una molt bona primera part al Sobrense, però acabarà la primera part perdent. Però res, a la següent jugada arriba el penal, un penal sancionat en contra del Cervelló, que l'aprofita molt bé el Blas per empatar el partit. Acaba la primera part 1-1 i un li queda bones vibracions, perquè veu que l'equip ha treballat, ha lluitat, que està molt ben col·locat i que si continua així no ho tindrà fàcil, però que podria podia sumar a Cervelló, perquè el Cervelló no la tenia totes, tot i que té un bon equip, juga el Juill, és un jugador que deixa molt espai i a més crea moltes ocasions. En la segona part, doncs, igual, la mateixa història, ells marquen el 2-1, en una jugada en la que Lluís aprofita i marca el 2-1, però ves per on Dani Lozano empata el partit, i quan faltava 5 minuts per acabar el partit, en un corna n'hi han dos jugadors lliure de marca, i de cap marca Eli el gol que representa el 3-2 per al Cervelló. Tot una llàstima, perquè fins i tot el Subvenció va poder empatar aquest partit.
Ahir el punt era bo.
Era molt bo, boníssim, perquè a més el Subvenció, sobretot a la primera part, m'ha agradat molt. A la segona ja no pas tant, però els jugadors, els canvis que va fer el Jordi i això, doncs va donar
fruits.
Sí, aquelles sensacions, perquè va tenir que canviar Antoni Salido, que estava ja totalment ofegat, va tenir que fer un parell de canvis. Juanma, quan va sortir, doncs va tenir les seves opcions, i fins i tot el Linier li va assegurar un fora de joc, per mi, que l'havia guanyat la posició al defensor i s'anava sol, per mi un fora de joc inexistent. Però bé, a partir d'això, doncs el Sobrense no va jugar tan bé la segona part, sí, molt bé la primera, però jo me quedo amb que el Sobrense va poder empatar ahir. El que passa que al final, aquesta badada al minut 85, quan falten 5 minuts en un servei d'un corner, no es pot consentir. Està la parada aquesta, i ells s'aprofiten per marcar el 3-2.
En fi, doncs, aquella sensació, com deia el Toni, de tornar cap a casa de 8, quan un punt molt probablement ahir a Cervelló hagués estat molt, molt, molt bo. Les reflexions, les declaracions de Jordi Serra ahir després de partit eren aquestes.
Sí, el que passa que a part de quan entres en la dinàmica aquesta perdedora de que parlàvem el divendres, passen aquestes coses. Si t'hi fixes, quan el partit estava a punt d'acabar la primera part, ens han fet un autogol, hem aconseguit empatar amb la següent jugada, acabat la primera part, amb una dinàmica bona, amb bona feina defensiva, estàvem esperant el moment per canviar el famós plan B, no? Que era sortir una miqueta ja amb una miqueta més de força per les bandes. La cosa estava sortint molt bé, de repent doncs, ha corregut el segon gol, hem empatat dintre bastant ràpid, i bé, quan jo crec que el partit estava decantant més amb una bona contra nostra, doncs, amb una altra jugada desgraciada, amb un altre mig rebot, sí que és cert que ha rematat molt bé, però després ha rebotat entre les cames de no sé qui i ha entrat dins de la porteria. Bé, jo crec que avui, si no la victòria, un empat que ha sigut del tot just, perquè aquest equip que s'esperava avui avassallar-nos només ha sigut capaç de guanyar-nos a base del Lluís i dels davanters aquests que tenen, que són molt bons jugadors.
Bon jugador, Lluís, eh?
Sí, en Lluís, el Xino, que ha entrat després, el número 10 és de la milloret que hi ha a les categories de regional, però bé, nosaltres hem aguantat molt bé. Jo crec que avui fora de casa hem tornat a veure aquí Sobrense fort, però amb mala sort, i amb atac hem marcat dos gols a fora, que és important, no? Ara falta pues, acabar de polir aquesta mala sort, acabar de ficar benzina, perquè la benzina amb algun jugador se'ls ha acabat aviat per aquest tema de Carnaval, que és lògic, perquè hem entrat només dos dies, però bé, ara agafar la forma per diumenge afrontar un partit que es pot ser bastant important, si no diguéssim vital.
Defensivament, l'equip a la primera part m'ha agradat molt. Llàstima ha estat el gol d'ells, que ja pràcticament estava el temps acabat. Ha estat aquesta petita errada de la primera part, però defensivament m'ha agradat bastant. Se feien molt bé les cobertures, treballen molt en defensa. En la segona part, doncs, ells han portat més potser la posició de la pilota, però tampoc han creat gols, ocasions per a fer gols. El que passa que el Juill era un home que, doncs, que ell sol necessitava tres jugadors del Sobrense per tapar-li l'esquena, però jo penso que el Sobrense ha jugat molt bé defensivament la primera part, no tant potser la segona, però com t'he dit abans, ha merescut alguna cosa més.
Sí, bueno, si t'hi fixes els primers 10 minuts, quart d'hora de la segona part, l'únic que feien ells era llançar pilotes amunt, no? Els apretàvem bastant còmodament a dalt, nosaltres estàvem preparat així, perquè plantejat el partit una miqueta, pues, que no ens passi el que ens passa fora de casa, igual que la primera part de Ribas, que vam jugar una primera part defensivament molt bona, i avui, amb la diferència que hem intentat mantenir la calma al sortir de l'atac, i bé, ho hem fet així, hem marcat dos gols. Per mi hi ha hagut alguna jugada més que hagués pogut acabar en gol, com ha sigut la centrada que ha passejat per davant de la porteria, sí, que el Blas ha acabat xutant fora.
A la primera part, no?
I a la segona també, una jugada molt maca, sí. Després, sí, a les contres ells s'arriscaven una miqueta, i la veritat és que jo crec que avui la derrota no és justa. El Sobrense mereixia, si no la victòria, l'empat segur, perquè els nanos han treballat molt, i tot i ser el dia que és, no? Que és després de, del carnaval, que és molt dur per la gent de Sitges, no? Molt dur i molt maco, els nanos avui han fet un bon partit. Jo crec que si seguim aquesta línia, òbviament hem de millorar aspectes, però jo crec que ens, la salvació la, la podem aconseguir, no en comoditat, perquè no serà còmode, però amb una miqueta més de calma del que es preveia.
La llàstima del gol de corna, eh?
Sí, bueno, és que en, si t'hi fixes de jugadors alts només tenim dos, Sergio i el Blas, no? Els altres són tots taps de base, que intenten saltar el màxim possible, però bé, ells tenien molta envergadura, han rematat, a sobre doncs, els hi ha rematat i ha tocat a la cama d'un jugador de, que estava per aquí sota la porteria i ha entrat dins de la nostra, no? De totes maneres, ja et dic que jo avui no surto satisfet, perquè quan perds mai surt satisfet, però s'ha vist una altra cara del Sobrense, no? Jo crec que és la cara que us vaig comentar el divendres que busco, que hi hagi, no? Implicació, compromís i treball. I si et guanyen perquè tenen més sort o perquè juguen millor que tu, pues ole tus huevos, no? Com es diu en els toros.
Dos qüestions final. Ja estem estat un jugador com el Toni Salido es quedés sense piscina quan era un home que trencava força bé.
Sí, home, la nostra intenció era, el plantejament tàctic era acabar amb dos puntes, acabar amb el Salido i el Juanma, que quan ha entrat també ha fet bastanta sí. mal, però el Salido ja s'ha vist clar, no? Quan s'ha anat una jugada de primera part sol, que ja no, pràcticament a la mitja de la primera part ha fet una feina de desgast molt important ell sol i l'hem hagut de substituir. Home, jo m'agradaria que el Salido hagués aguantat 90 minuts, però prefereixo canviar-lo i que aguanti 3 o 4 partits més abans que no es torni a lesionar.
El futbol, com es diu moltes vegades, és injust. Jugues un partit acceptable, però el que val aquí són els punts i te'n vas sense punts. I això, doncs, d'alguna manera fa una miqueta de mal, no? Perquè tu has estat allà i llàstima has estat faltant res, 5 minutets, que arribi el gol d'ells, no?
Sí, ja et dic que jo crec que si no ens marquen aquest 3-2, haguéssim tingut una jugada de victòria. És que jo ho veia venir, ja li he dit a Maleri que avui, abans del partit, que veia els nanos molt mentalitzats per afrontar aquest partit i bé, hem decidit alinear l'alineació que hem tingut perquè teníem moltes baixes significatives en l'eix central, Rossell, Mario, Josu, Callejón, no? I hem hagut de solucionar-ho amb els dos marcadors, no? Amb el Francesc i el Ruzafa han fet un paper molt important. La llàstima això que dius, no? Que la solució és guanyar, però els altres equips també treballen per guanyar, potser han tingut un palet més de sort, però bé, el futbol, la sort té que arribar, no? Si treballes amb una miqueta de solvència, amb una miqueta de ganes, com veus que treballem cada dia, que ara et veig per allà al camp, jo crec que la cosa la tirem endavant amb aquests 25 nanos que estaran com a jabatos.
Bé, ara cal passar a pàgina analitzant cosetes i el proper rival és la Guàrdia, un equip que ja es guanyava allà i es té que guanyar, perquè ara sí que més que mai se necessita els punts, Jordi?
Sí, a veure, sigui en una situació que es complica, no? Avui, encara que guanyi qui guanyi, ens retallaran diferències, però no ens ha d'entrar ningú, no? És el bo que té, continuarem amb aquesta maleïda 13a posició que no sortim. L'únic que algun rival potser ens treu algun punt de diferència per dalt, però bé, nosaltres hem d'intentar pues, sumar punts el més aviat possible i la Guàrdia no serà fàcil. Jo repeteixo sempre el mateix, no? Que qui es pensi que la Guàrdia guanyarem 5-0 va apanyat, perquè la Guàrdia de mig al camp cap endavant té molt bons jugadors. El que passa que darrere, en el partit d'anada, s'anaven tots cap endavant, no? Ara no sé qui, amb l'entrenador que tenen, que el van canviar fa 2 o 3 setmanes, no sé quin plantejament faran. Nosaltres hem de fer el nostre, ser molt forts a casa i sumant, com deies tu l'altre dia al diari, si sumem tots els partits a casa, que serà difícil, sí. La salvació està consumida, però és molt complicat tot això.
Doncs sí, atenció a la Guàrdia, Toni, perquè ve de guanyar 2-0 a la Barceloneta. És un rival, sí, és cert, que ja se'l va guanyar al seu camp, però clar, d'això ja fa uns quants mesos, era tot just al començament de temporada. Ara amb nou entrenador i amb noves perspectives, ho deia el Jordi, no ens enganyem, no serà bufar i fer ampolles, eh?
No, però se li ha de posar el cap a l'equip, doncs que té que assegurar els punts de casa. Si els Sobrense perd més punts aquí, malament, perquè cal sumar tots els partits que juguen a casa, sigui el rival que sigui, són rivals directes, perquè la Guàrdia és un rival directe, tu guanyes a la Guàrdia i lo despenxes, no? Però si ells sumen aquí, doncs malament, no? Per això, el Sobrense, tot el que faci a fora, ben estarà, però el que té que fer és sumar a casa. La prova la tens que l'hem parlat fa un moment. El Ribas ha aconseguit 3 victòries consecutives a casa i això fa que el Ribas, doncs, de baix que estava, doncs ja comença a veure més la llum i ha deixat el Pou.
Sí, sí.
Fa dos o tres setmanes parlàvem d'un Ribas clavat amb 16 punts, que no sortia d'allà, i bé, amb aquestes victòries, sobretot a casa, doncs s'ha pogut remuntar una miqueta al vol. En fi, diumenge estarem atents, sens dubte, a aquest Sobrense La Guàrdia, a partir de les 5 al Municipal d'Aiguadols. Fem un tomb per altres categories del futbol territorial, per exemple, el grup 8è, a l'Internacional, doncs dissabte, Toni, va seguir enterrant, diguem-ho així, les seves il·lusions de salvar la categoria.
Sí, no, ja pràcticament sempre hem parlat de que, a veure, que ja pràcticament tenen la categoria perduda, el que passa que Estec ha acabat dignament. A veure, el dissabte l'Inter no va jugar malament, va jugar bé, a mi me va agradar l'Inter, va tenir ocasions per a, fins i tot, treure un bon resultat. El que passa que, doncs, la mancança en defensa, l'equip està desmotivat, moltes coses, no, clar, tot és un cúmul de circumstàncies que perjudiquen a l'Inter, no? En la primera part van encaixar 3 gols, el tercer en una jugada al que el Rusto vol regatejar el porter, vol regatejar a un delanter, l'he vist per la pilota, l'ha de fer penal, un penal que a veure, que és, no pot cometre un porter, doncs ell aprofita, marquen el 3-0, ja pràcticament sentència el 0-3 al partit. Després l'Inter marca l'1-3, però ja pràcticament l'Inter, que acaba 9 jugadors, doncs acaba igual que sempre i acaba perdent per 1-4. Un Inter que doncs fins i tot va tenir que venir després la força pública, va tenir que venir Urbanos, la Guàrdia Municipal i Mossos d'Esquadra, perquè va haver una miqueta de paraules entre jugadors de, bueno, aficionats del Fontsanta Fassió i aficionats de l'Inter. Això va portar a que aquestes paraules cada vegada fossin una miqueta més tenses, però no va arribar més. El que passa que doncs es va cridar la força d'ordre públic i van venir potser massa, no? Perquè quan va veure un que va arribar tota aquella... Tot el grapat de policia municipal i de Mossos d'Esquadra van pensar que passa aquí, no? Però no va passar, al fons no va passar res més, tan sols és això, no? Una miqueta de la veu sí. Més forta que l'altra, la cosa s'anava a embolicar però va acabar en no res.
Doncs així estan les cores a l'Internacional. Imaginem que més d'un i més de dos ja deu estar pensant en la propera temporada i que acabi aquest calvari d'aquesta campanya. El grup 12 continua el frec a frec, Moja, Cubelles, Molanta... En fi, està interessant, eh?
Molt interessant, el grup 12 està molt interessant, no? El Cubella està allà, jo ja ho deia, que el Cubella serà un dels equips que aquest any pot assolir la categoria. Jo estava mirant fins i tot el millor segon, i no ho té tan malament el grup 12 per a ser el millor segon. Està en el quart millor segon de tota la segona territorial, però bé... És molt interessant el resultat del Cubelles, perquè de fet tenia molta por del partit de Sant Pedro de Villas, perquè sempre ha estat un camp complicadet per ells. Uh-huh. Aconseguia guanyar 1-2, el Molanta no passava de l'empat, i això l'aprofitava molt bé. El Vilafranca tampoc, acabava empatant
0-0.
A casa seva 0-0, i bé, això va molt bé pel Cubelles, que aquesta setmana doncs juga amb el líder a casa seva, contra el Moja, i serà un partit en el que el guanyi serà el líder.
Sí, doncs...
Si guanya el Moja, aconseguirà 3 punts més, s'anirà a 6, i si guanya el Cubelles, es col·locarà primer.
Doncs gran oportunitat per aquest Cubelles, que està fent una fantàstica temporada, com també ho estan fent equips com el Moja, com el Volanta, Dani Pujol, en fi, molt, molt interessant, com gairebé cada any, eh? El grup 12 és molt atractiu.
És molt atractiu, molt bo, sí, i aquest any n'hi ha, aquí està, és que estem mirant, està el Moja, està el Cubelles, està Sant Pere Molanta, està el Vilafranca, que té un gran equip, està la Granada, Sant Pau d'Ordal, aquests equips estan realment portant el grup en un moment molt dolç, de bon futbol, n'hi ha bons jugadors, i bé, això farà de que la recta final...
L'emoció fins al final, com pràcticament va passar l'any passat amb el Sobrense, la Múnia, el Molanta, que sí, a última hora es va despenjar una miqueta, però en qualsevol cas, cada any aquest grup 12 ens ofereix grans coses.
Sí, i grans emocions. I tu imagines si acaba això així, d'aquesta manera, si aconsegueix el Cubelles acabar primer i el Sant Pere Molanta segon, jugar la promoció al Sant Pere Molanta, 90, per dir alguna cosa, sí. Guanyen tots dos i pugen la categoria, mantenen la categoria tant el Vilanova, el Ribas i el Sobrense, tindríem dos equips més de la comarca, tant el Cubelles com el Sant Pere Molanta, que faria encara aquest grup nostre, el grup tercer de la primera territorial, sí, més atractiu.
Un pèl més atractiu, sí senyor. Anem acabant i ens queda per comentar alguns resultats més, per exemple, els de la jornada de futbol femení. Bons resultats, els tres equips del Sobrense han guanyat en aquesta jornada. L'Alevi Infantil ho va fer per 0 gols a 6 al camp del Sant Feliu del Llobregat. Van marcar Sílvia, 2 gols, Adriana, Karen, Inés i Filu. El cadet juvenil també jugava fora de casa, guanyava 1-2 al camp del Molins de Rei amb gols de Teresa i Bea, i també guanyava per 1-2 al sènior, ho feia al camp del Torroella. Laura i Hess van ser les autores d'aquesta victòria, patida però victòria al cap i la fi, del sènior del Club de Futbol Sobrense. I la jornada futbolística que marca una setmana més al nostre final de programa. Fins aquí hem arribat. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Bona setmana, fins dimecres. I a vostès també, moltíssimes gràcies una setmana més per la seva atenció. Tornem dimecres a partir de les 4 en una nova edició de la tertúlia Pilotes Fora. Que vagi molt bé. Bona nit.